Radio Vila. Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la gent que fa possible que el Francesc Morgades s'adreci a vosaltres. Ja sabeu de quin parlo sempre per a los mateixos, però és un honor per mi esmentar aquí el Toni Olivella, que és el jefe de màquines, el Marc Pujol, que és l'amo de calderes màxim, i la Goretti Martínez, que és la que després ordena tot això, ho posa a la pàgina web perquè vosaltres, quan vulgueu, ho pugueu consultar. Un programa doncs, que ja portem aquí uns quants anyets i seguim fent amb tota la il·lusió del món i començant, com sempre, o donant un lloc important a la música. Avui, amb una cançó del duo Dinámico, L'amor de verano, aquella mítica cançó de L'amor de verano, que reflectia una situació en la qual, doncs, durant la primera quinzena d'agost intentaves lligar i a final d'agost, quan encara no havies lligat, però feies il·lusions sobre algunes coses. Bé, en qualsevol cas, ells ho expliquen molt millor que jo. La cançó és Amor de Verano.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, nunca, nunca. Partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo.
El 26 d'agost de 1789, el dia que l'Assemblea General Constituent francesa aprova per unanimitat la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà. Una declaració dels drets humans que té la seva importància i que cal, doncs, tirar enrere per veure d'on surt i com arriba. Bé, França en aquell temps està en una crisi econòmica i financera, acaba de ficar-se en l'aventura de la independència americana, n'ha sortit bastant trasquilat econòmicament, i són els pagesos i els burgesos els que van aguantant l'Estat amb els seus impostos. De fet, l'Estat francès està organitzat, el que es diu, en tres estats. Un són aquests, els burgesos i els pagesos, els propietaris rurals i tot això. Un altre és la noblesa i un altre és el clergat. Però mentre aquest tercer estat paga el gasto, diguem-ho així, els altres dos no paren de tenir descomptes i subvencions, el clero i la noblesa. I, per tant, aquests del tercer estat s'enfaden i diuen, bueno, pues, escolta, anem a reformar tot això. Li diuen amb el rei, escolta'm, majestat, convoqui una assemblea dels tres estats. Mentrestant, ells formen, es constitueixen en assemblea i formen l'Assemblea Nacional el 17 de juny de 1789, presidida per Jean-Sylvain Bailly. El Lluís XVI diu que sí, que ja ho farà, perquè el primer ministre, el Necker, li diu amb el rei, és una bona oportunitat, convoqueu una sessió reial. Una sessió reial és que el rei convoca els tres estats, és l'únic que té la facultat per convocar-los, i llavors els hi parla i negocien o el que sigui. No? El rei li diu que sí, que ja ho farà, però no el convoca. I, per tant, què fa el rei al final? Decideix que amb tots aquests que s'han reunit perquè han creat aquesta Assemblea Nacional i tot això, ja els hi cantarà la canya i, per tant, fora. On es reuneixen aquests? En una sala de Versalles, la sala dels estats. Molt bé, doncs aquesta sala es tancarà. I el dia 20 de juny de 1789, quan els diputats tornen a la sala per continuar les seves reunions, es troben les portes tancades i amb guàrdies que vigilen. I l'excusa és que el rei ha convocat una sessió, com està preparant una sessió reial i s'ha de condicionar la sala. A proposta del guillotín, els diputats del tercer estat es reuneixen a la sala de jugar pilota, on els 576 diputats prometen reunir-se en qualsevol circumstància, sigui com sigui, on sigui, fins que tinguin la Constitució de l'Estat, i ho firmen amb un jurament. Dos dies després, l'assemblea, com que tampoc el deixen reunir-se allà a la sala aquella de jugar pilota, se'n va a la catedral de Sant Lluís de Versalles, moment que aprofiten alguns capellans, alguna part del clero, per incorporar-se a l'assemblea. És a dir, els de l'assemblea aquesta del tercer estat havien cridat els nobles i cridat el clero a que reunissin amb ells i fer pressió davant del rei. Els altres havien dit que passiu bé. Bé, aquí comença a sortir el clero, que una part del clero es posa a favor d'això, a favor d'aquesta exigència. Finalment, el 23 de juny d'aquell mateix any, el rei farà la sessió reial amb els tres estats i els hi notifica que això de reunir-se i fer reunions conjuntes, nada de nada, que les decisions que han pres fins aquell moment i que han anat aprovant tampoc tenen cap mena de validesa, i que ell ja estudiarà com reformar els impostos i millorar-ho tot, i que, bueno, per tant, ja s'ha acabat, que ja poden agafar el petate i se'n poden anar cap a casa. Els nobles i els capellanets, doncs, tots obedients, s'aixequen i se'n van, però els altres es queden asseguts i s'aixequen amb Mirabeau i li diu al rei que o rectifica allò que ha dit o que faci servir les baionetes, però aquells d'allà no se'n van. Ells d'allà no se'n van. El rei marxa emprenyat i les reunions de l'Assemblea Nacional continuen, però el dia 24 s'hi afegeixen uns nombres, 47 nobles, membres del primer estat, de la noblesa, amb la qual cosa allò, aquella Assemblea Nacional, el 9 de juliol passarà a ser una Assemblea Nacional constituent. Per què? Perquè volen que facin un estat nou i una constitució nova, no? El rei demana retirar les tropes i, com que a París, mentrestant, el 14 de juliol es produirà la presa de la Bastilla, el rei li diu a l'Assemblea Nacional Constituent que enviï gent allà a París i que negociïn amb aquella gent perquè no vol haver d'enviar les tropes i tot això. I l'Assemblea Nacional Constituent diu, bueno, pues anem-hi, no? Però, mentrestant, va continuant els seus treballs i la nit del 4 d'octubre de 1789 comencen a dictar lleis i, bueno, suprimeixen el feudalisme, petició dels nobles, els capellans renuncien a cobrar subvencions, se suprimeix la jurisdicció dels senyors sobre els seus territoris i els privilegis de les ciutats i tot això, i es proposa fer, dintre de la Constitució, començar a redactar la Constitució, iniciant-ho amb un pròleg, una declaració dels drets humans i del ciutadà, igual que la que té, o similar a la que té ja, la Declaració d'Independència dels Estats Units. Els treballs comencen immediatament, es faran fins a 21 redactats diferents, la redacció final s'encarregarà una comissió i serà el 26 d'agost de 1789 quan aquesta comissió porti a l'Assemblea Nacional Constituent aquest pròleg de la futura Constitució que es convertirà en la declaració de l'home i dels drets humans. Una declaració que podríem haver homenatjat o que podríem homenatjar en la música a través de, no sé, de la Marsellesa o alguna cançó patriòtica, però que ens sembla que cap a finals d'agost, com estem, doncs la cosa ha de ser més distesa i, per tant, hem buscat una cançó que té a veure molt amb la Revolució Francesa i que canten els nostres amics, companys i mestres de la Trinca. És la cançó aquella del Baró de Videt, sabeu? Bé, doncs, per completar aquesta informació sobre la Revolució Francesa, aquí teniu la Trinca i el Baró de Videt.
I a la cort de França, cap allà l'any 1700, el baró de Videt, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració. Veient uns ànecs sucant el cul a un sortidor, va exclamar a l'estranger: Eureka, je l'he trobé! Sé joli, rajoli, net, que les oques tonifica, si la pica en una pica, mantindrà le pompis net. El disseny de l'artefacte, el baró molt oportú, li va prendre les atxures a Madame la Pompadour. Després tota la noblesa va esbandir-s'hi de bon grat. L'aparell feu tal neteja que va quedar homologat. Però envejós el populatxo també volia l'invent per poder-s'hi estrenyinar asseguts còmodament. I amb tota la camarilla van a prendre la Bastilla. Què és que sé, sé merder? Preguntava la noblesa, la Revolució Francesa. Què és que vos haver penser? La Comuna de París va instaurar-lo per decret. Per això sempre van junts la Comuna i el Videt. I així gràcies a en Danton, en Marat i en Robespierre, totes les dones de França s'hi renten la pom de terra. I el baró amb aquest invent es va fer tan important com el comte de foie gras o el marquès de croissant. I així va passar la història del Videt cap a la glòria. I és que és tan refrescant, quin delic, quina palera, pel davant i pel darrere, pel darrere i pel davant. I és que és tan refrescant, quin delic, quina palera, pel davant i pel darrere, pel darrere i pel davant.
El 27 d'agost de 1953. El dia que es signava el concordat entre l'Església Catòlica, entre el papat, i el govern espanyol, el govern del general Franco, i que va durar 25 anys. Però primer potser hauríem d'aclarir què vol dir un concordat. Un concordat a l'edat mitjana tenia un significat, designava els acords entre els bisbes, que eren una gent amb molt poder espiritual però poc poder temporal, i els senyors feudals. Després, això, a partir del segle XV, quan van començar a aparèixer els estats, el concepte concordat es limita als tractats internacionals entre un estat sobirà i el papat o la Santa Seu, digueu-li com vulgueu. Destaquen el concordat de 1122 de Worms entre el papat i el Sacre Imperi Romani Germànic, marcava això, no?, què fa cada cosa. Després el concordat que el 1801 va signar Napoleó amb el papa de Roma, i finalment aquest, el concordat de 1953, que va, diguem-ne, donar
donar ales al nacionalcatolicisme a l'estat espanyol i de rebot al franquisme. Però n'hi havien hagut d'altres de concordats, perquè ja sabeu que la història de l'Església i l'estat espanyol no és una història de carinyo i d'estimació, perquè en un moment determinat, a principis del segle XIX, es decreta la desamortització de Mendizábal, perquè l'Església doncs, té una quantitat immensa de possessions, no en fa res, allò són terrenys abandonats, llavors l'Estat, en un moment determinat, entra un cert, no diguem republicà, però un cert moviment progressista, i dicta la desamortització, que vol dir que tots aquells béns que l'Església no està fent servir doncs són subestats. Molts són comprats, alguns doncs, són tan escadussers que ni mereixen aquesta compra, però en qualsevol cas doncs, el papa considera trencades, per dir-ho així, les relacions amb Roma. Però la reina Isabel II diu, escolta, això hauríem d'arreglar-ho perquè jo no vull anar a l'infern, i el ministre, el president del Consell de Ministres espanyol, el senyor Juan Bravo Murillo, es posa d'acord a l'any 1851 amb la Santa Seu, i què fa? Doncs tot allò que no havien pogut col·locar, que no havien pogut vendre i que per tant estava allà desamortitzat però sense fer-se servir, li tornen a l'Església, li tornen una colla de privilegis, diguem-ho així. Per exemple, l'Església no tenia dret a posseir béns, i en canvi el concordat aquest amb el papa Pius IX, el concordat de 1851, doncs autoritza a l'Església a tornar a posseir béns. I, de fet, l'Església recupera, l'Església catòlica, naturalment, no les altres, recupera part del poder social, fins al punt que 8 anys després, l'any 1859, resulta que ja hi ha 41 convents amb 700 i pico de frares i 866 convents de religioses, de monges, amb unes 13.000 monges. Bé, això més o menys va quedant estabilitzat, però clar, arriba la Segona República, primer la Primera República i després la Segona República, i tot això se'n va pel pedregar, fins al punt que l'Església Catòlica considera trencat aquest concordat de 1851 i, per tant, no té cap mena de relacions amb l'Estat. Arriba el cop d'Estat del general Franco, arriba el nou Estat d'en Franco, l'Estat franquista, i, en definitiva, el senyor Paquito Chocolatero, el senyor Franco, doncs busca el recolzament del Vaticà. Per què? Perquè com que ha quedat aïllat internacionalment, pensa que això li anirà bé. I, de fet, demana en el Vaticà allò poder començar negociacions i tal, però el Vaticà està una mica escaldat. Està una mica escaldat perquè, mentrestant, el Vaticà també havia fet concordats amb Mussolini, els pactos de Letran, i amb Hitler, el concordat del Reich. I, és clar, això el concordat en aquells moments, havia acabat la Segona Guerra Mundial, tenia molt mala premsa. Per tant, diguem que el Vaticà, durant un parell d'anys o tres, es fa el longuis. De totes maneres, d'amagatotis ja es van firmant, entre el Vaticà i el Franco, es van firmant alguns acords parcials, no? Per exemple, a l'any 1941 doncs, hi ha un acord per renovar les seus episcopals, el 1941 per donar una certa subvencions, el 1946 per permetre els seminaris i les facultats eclesiàstiques, etc, i tot això es va negociant fins al dia que doncs el 1953, tal dia com avui, el 27 d'agost, es signa a la ciutat del Vaticà, i ho signen el Domenico Tardini, que és el cardenal secretari d'Estat, Alberto Martín Artajo, que és el ministre d'Afers Exteriors, i Fernando María Castilla, que és en aquells moments l'ambaixador al Vaticà. Què suposa aquest nou concordat, no? Aquest nou concordat, d'entrada, suposa una millora substancial de les condicions de l'Església. Subvencions, permetre unes coses absolutament, consagra la unitat religiosa, l'Església té competència en causes matrimonials, l'ordre religiós tenen estatus jurídic, l'Església pot controlar l'ensenyament, es prohibeixen els altres cultes d'altres religions, hi ha exempcions fiscals per l'Església, té subvencions, permet tota la censura, passa a través de l'Església, li dona dret a tenir ràdios, televisions, diaris, bueno, televisions en aquell moment no, ràdios, diaris, revistes i tal, i a més a més, els capellans no han de fer el servei militar. Clar, fantàstic. Fantàstic. Hi ha un cert moviment internacional, Estats Units, per exemple, es queixa de que no hi hagi la possibilitat de que les esglésies protestants puguin funcionar, però com que també als Estats Units li interessa tenir bases militars d'Espanya, al final acaba callant, es signa el concordat, i aquest concordat tira. I es modifica l'any 1976 d'Amagatotis i també d'Amagatotis el 1979. Es fan uns acords per poder-ho adequar a la Constitució actual espanyola, que, com sabem, fa que l'Estat sigui aconfessional.
Però com que el que més ens interessava destacar de tot això era que el concordat aquest va estar vigent durant 25 anys, hem hagut de buscar una miqueta, però l'hem trobada, una cançó que exemplifiqués aquella submissió que l'Estat espanyol tenia a la voluntat del Vaticà, etcètera, etcètera. I és una cançó del Feliu Ventura que porta per títol D'acord, d'acord, que és el que, més o menys, en aquella època, quan l'Iglesia deia alguna cosa, dèiem d'acord, d'acord. Quan va arribar el Pau VI i el Joan XXIII, la cosa va començar a canviar, però fins aquell moment el concordat era molt concordat. Així, doncs, la cançó D'acord, d'acord, de Feliu Ventura.
Hi ha vesprades que sonen com revòlvers en mans de policies i ministres de Sanitat, Educació i Justícia. Hi ha ministres que saben a cadàvers, suculents i cofolls quan es passen pel parc pel Cris un diumenge a la vesprada. D'acord, les vesprades no sonen. D'acord, d'acord, els ministres no saben. D'acord, 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 que els policies són sagrats i naixen del ventre immaculat de la innocència. Qui vulga dir mentides, que obri la finestra i mira i canta el que hi deu, perquè el que hi deu no passa. Hi ha revòlvers que llepen com els dits, savis i eterns de la puta més cara del bordell, el forat ferit del cul de cada somni. D'acord. D'acord. D'acord, d'acord. D'acord. D'acord, d'acord.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
28 d'agost. Tal dia com avui, que jo digués que algú va fer la primera volta al món, bueno, diries, vale, no té més. Que aquesta volta al món la fes amb dirigible, amb el Graf Zeppelin, a l'any 1929, ja dona per fer unes quantes reflexions, perquè va haver-hi un moment en què semblava que això dels Zeppelins, ja sabeu, aquells grans puros carregats de gas que aguantaven una barqueta i que anaven amb unes hèlices al darrere, que anaven espitjant i que viatjaven, poca broma. Penseu que aquest, el Graf Zeppelin, per exemple, feia 30 metres d'alt, 30 metres d'alt, i feia 236 metres de llargada. I portava, total, portava 20 passatgers, amb tota la tripulació, a més, no? Però, a més, quina velocitat li posaríeu vosaltres? Doncs viatjava a 116 km per hora. Era tot un monstre, tot una bèstia. Per això, als començaments del seu periple, en Hitler se'n va enamorar, i a totes les desfilades que feien els nazis, generalment hi havia dirigibles per sobre que anaven avançant amb la desfilada, i que, com ara fan aquells avions que porten allò penjat, i tiraven propaganda, i portaven uns altaveus, i posaven música. Vull dir que va ser un element molt, molt germànic, molt alemany, que van d'això. Però hem de tirar una mica més enrere, perquè tot això va començar, si fa o no fa, als anys 30, el 1929 en concret, ja hem dit, això de la primera volta al món. Per què? Perquè el jefe de tot això, el jefe de la companyia Zeppelin, que era una companyia alemanya, naturalment, va tenir la idea de dir, cony, jo podríem fer una volta al món amb Zeppelin, i això, com fan ara, trobar sponsors. I, efectivament, va llançar la idea i va trobar sponsors. Vull dir que això, tot això dels sponsors i tal, ja ve de lluny. Però resulta que va trobar com a sponsor el senyor aquell, el Hearst, el William Randolph Hearst, aquell amo de periòdics que inspira Ciudadano Kane i que va ser el que va provocar la guerra de Cuba, etc etc. I aquell senyor va dir, home, m'interessa això pel meu diari, jo faré publicitat del meu diari arreu del món, però poso unes quantes condicions. La primera, ha d'anar una periodista a dalt del dirigible tot el viatge. I, de fet, va agafar la periodista i li va dir, vinga, va, cap allà, tira amunt, la Grace Drummond, li va dir, tu aniràs amb el viatge i tot això. I segona condició que va posar és que, naturalment, aquesta volta al món havia de començar als Estats Units. I, clar, el Graf Zeppelin, el Zeppelin aquest, estava a Alemanya, no? Però el jefe de la companyia va dir, escolta, tu, si hem d'anar allà, si hay que irse, va. Si aquest senyor ens dona publicitat, paga i nosaltres podrem fer negoci, doncs, escolta, anem cap allà. I, evidentment, per tant, el viatge va començar anant des de Berlín fins als Estats Units, a la base, en concret a la base de Leverhusk, va anar fins allà. I aquest vi, això no compta, i aquest viatge no compta. Llavors, d'allà va tornar a arrencar i va tornar a arrencar per venir cap a Europa. Va passar per Berlín, després va tirar recte per Polònia, per la Unió Soviètica, i va anar fins a Tòquio, fins al Japó. Va anar fins a Tòquio. Allà va fer una parada de 5 dies i va tornar a sortir per travessar el Pacífic. Quan va travessar el Pacífic, al mig del Pacífic, el va agafar una tempesta i li va espatllar la ràdio durant 2 dies, amb la qual cosa van estar tot el món pendent, tot el món, naturalment, això anava sortint per les ràdios en aquella època ja, i els diaris en parlaven, però no sabien, no tenien notícies, ai, 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 què li haurà passat, i al cap de 2 dies, doncs, es va tornar a recuperar, va arribar a Los Angeles, i finalment, el 28 d'agost, com dèiem, el 28 d'agost de 1929, va tornar al punt de sortir de la base de, a la base aèria de Lakehurst, i acabava una volta al món que, en principi semblava que havia durat 20 dies, però que, és clar, 21 dies, però havíem de descomptar el temps d'anar i tornar, havíem de descomptar els 5 dies que havia estat a Tòquio i tot això, i en final, per tant, va ser una volta al món feta en 12 dies. El director de l'amo dels dirigibles va dir, hòstia, amb això no en tinc prou, i llavors va fer un altre invent, va fer l'invent això que ara es fa molt Albert Camus, per dir-ho d'alguna manera, perquè ell tenia la idea de dir, farem una altra cosa, des d'Alemanya anirem al Pol Nord, i allà al Pol Nord ens trobarem, hi havia un boig que volia fer-ho, un submarino que aniria per sota i que sortiria a la superfície al Pol Nord, faria un forat i sortiria a la superfície, i aleshores el dirigible li donaria correu i el submarí li donaria correu. Per tant, la gent havia d'enviar un correu, els sellos eren a benefici del promotor, amb això va aconseguir una quantitat de calés perquè no s'ho perdeu. El dirigible portava 15.000 cartes, portava 15.000 cartes, i l'altre portava també 120 quilos de correu, vull dir que la cosa, la gent va, i amb això del sello, doncs van, dels segells, doncs van fer el d'això. El que passa que el submarí va acabar fent figa, i aleshores va tenir de pactar amb un vaixell soviètic, amb un trencaneus, i sí, el trencaneus va sortir amb les seves cartes cap al Pol Nord, el dirigible va sortir amb les seves cartes cap al Pol Nord, van arribar al Pol Nord, van intercanviar, i les cartes que havia portat el dirigible les va tornar al vaixell, i les que havia portat el vaixell les va tornar al dirigible, i així tothom podia dir, a casa tinc una carta que ha anat fins al Pol Nord i ha tornat. Bueno, mira, ves, però ja dic, prop de 40.000 cartes, al final, prop de 40.000 cartes. Per tant, el dirigible semblava que tenia futur potent i poderós, però el desastre del Hindenburg l'any 1937 va estendre la desconfiança entre la gent, i la gent, quan li oferies un viatge amb dirigible, deia, tinc podòleg.
Però el que sí va quedar encara és la voluntat de la gent, l'esperit de la gent per dir, ostres, a mi el que m'agradaria és donar la volta al món. No amb dirigible, potser amb una altra cosa, amb vaixell, amb avió, amb el que sigui, però donar la volta al món. I el món de la música també, això, tothom cantava cançons de la volta al mundo i cap aquí, cap allà, i encara avui cantem aquestes cançons empesos pel força del turisme. Aquí teniu, per acomiadar aquesta cançó, el Charango, amb la seva cançó, valgui la redundància, La Vuelta al Mundo.
Dale esquina que mira, dale guerra al que espera, dale amor a la guerra.
Dale, dale.
Dale calma a la prisa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Dale corazón que alumbra el día,
dale.
dale la vuelta al mundo.
El 29 d'agost de 1975, el dia que moria a Dublín, el polític irlandès Edmund de Valera, expresident de la ja constituïda República d'Irlanda. Un exemple de com un territori pot aconseguir la independència, que curiosament no ha sortit gaire en tot aquest procés nostre de... Potser perquè també ha estat vinculat a una determinada forma de violència. Bé, en qualsevol cas, ara en parlarem, perquè en Edward George de Valera, més conegut com Edmund de Valera, era nascut a Nova York el 14 d'octubre de 1882, fill d'una mare irlandesa i un pare espanyol cubà, un escultor, Juan Vivión de Valera, que els va deixar orfe als 3 anys i la mare i el nen van agafar el vaixell i se'n van tornar a la terra materna, a Irlanda, on van viure durant tota la seva vida. Bon estudiant, va rebre bastantes beques, i es va graduar en matemàtiques, dedicant-se després a l'ensenyament, no a la universitat, però tal. I el fet d'haver arribat a Irlanda, doncs, el va portar d'interessar-se i entusiasmar-se per l'idioma irlandès, es va unir a la Liga Gaèlica, i a partir de aquí va entrar en totes les idees, diguem-ho així, que defensaven Irlanda d'enfront el monstre, enfront el gegant de la Gran Bretanya. De fet, el 1913 entra el Sinn Féin, amb 25 anys entra el Sinn Féin, i els voluntaris irlandesos que, en les seves possibilitats, lluitaven contra el govern de Londres intentant aconseguir la independència. Quan es produeix la dita insurrecció de Pasqua, la revolta irlandesa de Pasqua del 24 d'abril de 1916, ell, evidentment, hi participa. És un moment en què, com que ja ha començat la Primera Guerra Mundial, les forces independentistes irlandeses pensen que podran aconseguir i podran treure faves d'olla, es revolten, però resulta que els britànics encara són molts britànics i, per tant, esclafen aquell moviment d'independència que havia fet una proclamació de la República i condemnen a mort i executen tots els líders, entre els quals està el de Valera. Però, com que l'Edmund de Valera era d'origen nord-americà, els anglesos diuen no emboliquem la troca perquè, si no, els americans igual no entren a la Primera Guerra Mundial i no ens venen a salvar el cul, i, per tant, d'alguna manera, amb ell li commuten la pena de mort per la cadena perpètua, i per fer-se una mica més simpàtics, a l'any 1917 l'amnistien. Llavors ell, com que ja sap de què va la missa, es torna a ficar en el moviment independentista, es torna a posar en el moviment nacionalista, i a les eleccions de 1918, just acabada la guerra, donen la victòria al Sinn Féin i ell és elegit membre de la Cambra dels Comuns. Però és una victòria tan aplastant que aleshores què fan els parlamentaris irlandesos? Per comptes d'anar-se'n, o a més d'anar-se'n a Londres, a entrar a la Cambra dels Comuns britànica, creen a Irlanda un parlament irlandès. Creen un parlament clandestí a l'any 1919 i amb ell l'envien a buscar recolzament internacional. I mentrestant, allà dintre, doncs, creix l'embrió d'un moviment més o menys guerriller, no? Més o menys, diguem-ne, violent, que també intenta de cantar, intenta de cantar amb la seva ofensiva guerrillera, intenta de cantar la balança i provoca una guerra d'independència que fa que s'hagin d'obrir negociacions entre els rebels irlandesos i el govern de Lloyd George, el govern britànic de Lloyd George, i els nacionalistes, diguem-ne, els independentistes, acaben acceptant el tractat de 1921, que proposava una cosa, com que hi havia l'Irlanda del Nord, que era de majoria protestant, i tota la resta d'Irlanda era catòlica, doncs dividir Irlanda en dos parts. Irlanda del Nord, que estaria dintre del Regne Unit, i a l'Estat Lliure d'Irlanda, que tindria un estatut de codomini, una autonomia, per dir-ho d'alguna manera, no? El de Valera, que volia la independència total, s'emprenya i llavors se'n va amb els radicals de l'IRA i generen la guerra civil que abans es havia evitat contra el nou govern irlandès, perquè, per tant, lluiten irlandesos amb irlandesos. El de Valera perd, o els partidaris de de Valera perd, i tornen a la política. Torna a la política com dimitint i fundant un nou partit, el Fianna Fáil, el 1926, que guanyarà les eleccions de 1932 i que farà a Valera president d'aquest govern irlandès durant 16 anys, en lluita contra la... o sigui, dintre de Gran Bretanya encara, no? Però que aconseguirà primer que políticament que l'Estatut de Westminster els reconegui com una part diferent de Gran Bretanya i que la Constitució de 1937 accepti l'estat sobirà de l'Eire, republicà en tot, menys amb el nom, no? I, però, que Irlanda del Nord quedi a part. Quedi a part. Arriba la Segona Guerra Mundial, Irlanda, aquesta Irlanda del Sud, es declara neutral, però, en el fons, ajuda els britànics i, per tant, quan s'acaba la Guerra Mundial, a l'any 1948, Londres proclama oficialment l'Irlanda del Sur com república independent i li permet abandonar la Commonwealth el 18 d'abril de 1949. El de Valera tornarà a ser president, ja molt vell, quasi cego, passarà, plegarà, entrarà en un càrrec honorífic fins que mori, com dèiem, el 29 d'agost de 1975. I, naturalment, si posem música a una efemèrides, i aquesta efemèride parla d'Irlanda, hem de posar música irlandesa. Música dels Chieftains, que ja en aquella època ja feien la seva forolla, i que s'ha integrat amb altres músiques ètniques de diferents llocs d'Europa, i per això es poden permetre el luxe de tocar i d'interpretar partitures i cançons com aquesta que porta per títol el mític instrument basc. Porta com a títol Chalaparta. Així doncs, recordem Edmond de Valera a través dels Chieftains i Chalaparta. D'agost de 1948, el dia que a la localitat francesa de Saint-Jean-de-Luz es signa un pacte entre el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, i els monàrquics per intentar fer fora el general Franco. De fet, quan es va fer aquesta reunió hi va haver una certa trampa, perquè els monàrquics ja sabien que hi havia hagut una entrevista entre Joan de Borbó i Franco a l'Azor i que allà doncs es havien decidit diverses coses, però malgrat tot van tirar endavant aquest famós pacte de Sant Joan de Luz, que de fet arrenca del 13 de juliol de 1942, acabada la guerra, quan Indalecio Prieto, membre del govern a l'exili, establert a les colònies americanes, a les excolònies americanes, al Teatre de la Comèdia de La Habana, fa una proposta per a un plebiscito per a resolver el caso d'Espanya, on, com que han vist, el PSOE ha vist indicis d'una victòria dels aliats a la Segona Guerra Mundial, i després que dintre de l'estat espanyol hi ha intents per restablir la monarquia, hi ha, per exemple, Gran Bretanya que recolza els monàrquics espanyols, hi ha hagut una carta a Franco de 8 capitans generals del 8 de setembre de 1943 demanant-li que passi el poder a Joan de Borbó. És a dir, hi ha una certa... Diguem-ne, hi ha un cert ambientillo a favor d'aquestes històries. L'Indalecio Prieto fa aquesta proposta i l'any que ve, l'any següent, crea a Mèxic la Junta Espanyola de Lliberació, on s'integren el PSOE, Esquerra Republicana, Unió Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya, que sempre anava a part, Acció Republicana de Catalunya, i més endavant fins i tot s'hi afegiran els anarquistes. No? Això... Dona tot un caliu que permet el 5 de març de 1946 que Estats Units, Gran Bretanya i França facin un comunicat, batejat com a nota tripartita, sobre Espanya, declaren que no es volen ficar dintre de tot això, però que estaria bé que es forcés la marxa pacífica de Franco, la supressió de la Falange, i que s'implantés un govern provisional que permetés al poble espanyol decidir. Aquesta nota, com dic, d'Estats Units, Gran Bretanya i França la recolzarà finalment la ONU i la farà seva. Però el Partit Socialista, en l'exili, naturalment, perquè Espanya, no oblidem que continua manant el Franco, el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, a l'exili de Toulouse fan una assemblea l'any 1947 i decideixen trencar la unitat d'aquest govern republicà i establir converses amb les forces monàrquiques. És a dir, veuen la possibilitat de decantar els monàrquics cap aquí, cap al seu riu, diguem-ho d'alguna manera, i aleshores trenquen el govern de l'exili. Clar, això genera la dimissió de Rodolfo Llopis al davant del govern republicà, dimiteix el president del PSOE, dimiteix no sé què, però els hi permet, amb el PSOE, el 18 d'octubre de 1947 entrevistar-se a Londres amb el secretari del Foreign Office per veure si Gran Bretanya pot intercedir a la ONU. Vull dir que, per tant, la cosa sembla que funciona, però el 1948 es produeix el 16è congrés del PSOE a Toulouse, de Llenguadoc, i rebutgen aquesta línia política per 5.904 vots a favor i 615 en contra. Per tant, el possibilisme dona pas a la desunió. Els acords aquests no funcionen, Prieto és elegit president del partit, però el congrés de la Haia, en canvi, que fan el congrés a nivell europeu, llavors aquell congrés diu que sí, diu que recolzen la nota aquesta de la ONU i tot això. Per tant, ja veieu que hi ha un cert conflicte. Mentrestant, es va negociant, hi ha divergències. Uns negocien pel costat del PSOE, l'Indalecio Prieto, el Trifón Gómez, Antonio Pérez, Jiménez de Asúa, i pels monàrquics, el Gil Robles. Vaja, són les dues figures, en Pedro Sainz també, bé, uns altres, però en principi l'Indalecio Prieto i el Gil Robles són els que remenen la d'això. Però ja no es posen d'acord amb si fan pública o no fan públic això. Finalment, el dia, com dic, el dia 30 d'agost es signarà aquest pacte, no es farà públic fins més endavant i, a més, ho faran públic per separat els monàrquics i el PSOE, en diferents àmbits i amb diferents matitzacions, la qual cosa fa que, evidentment, la cosa no s'aguanti gaire. Però, a més, hi ha la gran problemàtica de que l'evolució internacional fa que el 4 de novembre la ONU aixequi les resolucions. És a dir, allò que havien recolzat, la nota aquella que havien recolzat, deixen de recolzar-la i li donen amb el Franco un cert reconeixement mundial. Això fa que Prieto dimiteixi de les reunions que feien el PSOE i els monàrquics i que
Però clar, el Congrés del PSOE diu que no, que han de mantenir l'aliança amb els monàrquics. Però el dia 15 de juliol de 1951, Don Juan, el pare de Joan Carles, Don Juan de Borbón, envia una carta a Franco que li nega categòricament que ell ho estigui fent cap cosa fora del Movimiento Nacional, i per tant, el mes de juliol de 1951 es formalitza la ruptura d'aquell pacte de Sant Joan de Luz que en un moment determinat va fer pensar que igual podien fer fora el Franco. Però no va ser així. En Franco encara va seguir durant bastanta temps, no? Però, bueno, va ser un intent de trobar, d'arribar a un acord per poder lluitar contra un enemic comú, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres també hem de lluitar contra un enemic comú, que és el temps, i per tant hem d'anar acabant aquest programa. Tant el Toni Olivella i el Marc Pujol, que s'han encarregat de la part tècnica, com la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar una estona penjant totes aquestes informacions de la plana web de Ràdio Vilafranca, i nosaltres, el qui us parla, Francesc Morgades, us emplaça per la setmana que ve, que ja serem mes de setembre, per una nova edició d'aquest 5 a la setmana, i us acomiadarem amb una cançó que recorda aquest pacte que hagués pogut ser el pacte de Sant Joan de Luz. És una cançó de Joaquín Sabina i tothom ja veu a venir que diu ara la posarà. I sí, la posarem per acomiadar el programa d'avui. Pacto entre caballeros, Joaquín Sabina.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da, pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollarte y arnazar la capla guapa de las tallas me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta le esperó la policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.